Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
S'ha comès un crim. Ara cal resoldre'l. I per això cal investigar. Com és la feina de l'investigador? Com comença? Quins passos ha de seguir? Intervé l'instint, a més del mètode, a l'hora d'investigar? Arriba a afectar la seva vida privada? Si hi ha algú que pot resoldre aquestes preguntes, és el nostre convidat d'avui, un dels màxims investigadors dels Mossos d'Esquadra.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. En aquest programa fem referència constantment als investigadors. Avui conversarem amb el màxim responsable dels investigadors oficials de Catalunya, que és el mateix que dir que parlarem amb el cap de la Divisió d'Investigació Criminal, internament coneguda com la DIC. Es tracta de l'intendent Toni Rodríguez. Hola, intendent.
Què tal?
Hi ha una expressió molt habitual en el món criminal que diu que no hi ha crims perfectes, sinó investigacions deficients. Què hi diu vostè? Existeix el crim perfecte?
Existeix el crim difícil de resoldre. Que sigui perfecte o no depèn de molts factors que a vegades no depèn del mateix criminal. El crim pot estar molt ben ideat, molt ben executat, però no depèn 100% d'ell. Si s'alineen els astres amb ell, pot ser un crim molt difícil de resoldre. Perfecte, perfecte, no crec que existeixi el crim.
Ara entrarem en detalls. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Intendent Rodríguez, vostè que deu portar ben apreses les estadístiques, com anem de crims a Catalunya? Matem poc o matem molt?
A Catalunya es mata igual que es mata a altres països de l'entorn. Més o menys. També depèn de l'època i depèn de la conjuntura criminal, podem dir. Quan hi ha conjuntures criminals amb superior índex, es mata més. Quan hi ha conjuntures criminals d'un índex més baix, es mata menys. El crim està relacionat amb el nivell de criminalitat en general. Aquest darrer estiu tenim un estiu que s'ha matat més a la ciutat de Barcelona i està íntimament relacionat amb la conjuntura criminal.
Però i què seria la conjuntura criminal?
Hauríem d'entendre la conjuntura criminal des del punt de vista de la criminalitat organitzada o de l'afectació criminal que hi ha per una determinada societat. Nosaltres concebem el crim organitzat com una societat en si, com un sistema. Hem tingut sistemes econòmics que han condicionat els sistemes polítics i socials, sistemes capitalistes, socialistes. El crim organitzat és un sistema i afecta igualment l'economia, afecta les relacions socials. Doncs si aquest sistema s'incorpora en el si d'una societat de manera forta, intensa, és quan hi ha un augment de les activitats criminals econòmiques i del crim en general.
Però què vol dir això? Que s'ho parlen entre ells? Que hi ha una contaminació per simpatia, diguéssim, perquè els uns copien els altres?
En un sistema econòmic capitalista de lliure mercat, una finestra negocial d'oportunitat provoca inversions i atracció d'inversors. En el sistema criminal és exactament el mateix. quan hi ha una oportunitat, en aquest cas seria una oportunitat criminal, els inversors d'allò criminal s'incorporen a aquesta oportunitat i freqüenten aquell lloc on sorgeix l'oportunitat. I aquest ha estat un exemple, aquest estiu, a la ciutat de Barcelona.
Caramba, no m'hauria imaginat que parléssim de crims en termes econòmics, però és ben curiós.
És...
Llavors, com es canvien aquestes inèrcies?
Per canviar la inèrcia de la incorporació del crim a una determinada societat, la policia té un rol, pensem que rellevant, fonamental, però no és l'únic. El rol econòmic, el rol social, la interacció entre els diferents estaments que vetllen per a la seguretat del ciutadà, i és una seguretat que hem d'entendre des d'un punt de vista integral, sistema judicial, no el jutge, sinó el sistema judicial. Potser una de les assignatures pendents de revisió. El sistema judicial ha d'acompanyar el sistema policial. El sistema social d'inversió en millores socials ha d'acompanyar els sistemes anteriors. I així, encadenadament, és la manera en què les inèrcies criminals es poden combatre i es poden revertir per la majoria i, malauradament, de les vegades, desplaçar-les, no tant erradicar-les.
I al marge d'estius calents com aquest que s'ha viscut aquest any, Catalunya, matem molt o matem poc?
Es mata poc. Tenim un índex d'homicidis molt baix comparat amb la resta del context europeu, molt baix. I això és perquè el crim organitzat, sempre des del punt de vista de la criminalitat, no li interessa exterioritzar les seves accions violentes. A més exteriorització del crim, de l'homicidi, de matar, més atenció, per tant, més persecució i repressió. Un dels objectius del crim és no exterioritzar que existeix. És un dels seus èxits, no aparentar que hi ha el crim quan hi és. I a part de la criminalitat hi ha la mort criminal també, però casuística. Violència de gènere o violència domèstica, baralles, que és un factor no controlable o no previsible.
Bé, nosaltres que no ens fixem tant en aquestes qüestions de crim organitzat, tot i que algun dia algun cas explicarem, ens fixem més en qüestions on hi ha hagut crims interessants de narrar. I el que ens agrada explicar és per què matem. Vostè sap per què matem?
És una pregunta profundíssima, de molt difícil resposta. Parlar amb un lletrat no fa gaire, i crec que ho va comentar alguns mitjans de comunicació, va defensar un cas que es va matar per una esvergínia, si no me recordo malament. Clar, es pot matar per una esvergínia. Donem molta importància al per què matem, i a vegades no és tan important el per què, sinó el que motiva arribar a la situació, no tant el detonant de la mort. I aquí intervenen factors morals, ètics, socials, socioculturals, de cognoscibilitat del que és el mal o el bé, o quin valor té la mort. Mirem-nos comparativament amb Mèxic. Em preguntava per si es mata molt aquí a Catalunya o no. Crec que el 2008 Mèxic ha batut el rècord d'homicidis. Més de 20.000 homicidis en un any. 20.000 homicidis. Quin valor té la vida a Mèxic? Com es calcula que val una vida a Mèxic i com es calcula aquí? Som molt afortunats de viure en aquest entorn. Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme. Perquè preponderem els nostres interessos a l'interès de l'altre en una disputa, en un litigi. Perquè no controlem a vegades les emocions. Perquè falta educació emocional. Per tot això matem.
I aquí quants homicidis hi ha hagut? Quines estadístiques tenim d'això?
A Catalunya podem tenir una mitjana d'entre 40, 30 llargs, 50 homicidis any de mitjana en aquests darrers anys. No, normalment no superem els 50, és estrany superar-los. Això és una taxa d'homicidis per habitant molt baixa, de les més baixes d'Europa.
Quanta gent hi treballa, com s'organitzen? Han copiat el model d'algú?
La DIC és l'acrònim de la Divisió d'Investigació Criminal. Són els serveis d'investigació especialitzats del cos de Mossos d'Esquadra. I la DIC s'encarrega, té al voltant de 1.000 efectius, i s'encarrega de la investigació especialitzada i de criminalitat organitzada. I a més a la ciutat de Barcelona col·labora amb la investigació de la delinqüència ordinària. Diguem, copia d'altres cossos? Bueno, és un servei similar al que tenen altres cossos, que es basa molt en la especialització per matèries. La DIC disposa d'unitats territorials que es subdivideixen en grups especialitzats. Grup d'homicidis, grup de tràfic d'estupefaents, grup de delictes d'agressions sexuals, grup de delictes contra les persones, grups d'estafes... Cada un d'aquests grups té una especialitat molt marcada, molt definida, i és el referent d'aquella matèria del cos. És qui més ha de saber d'aquella matèria en el cos. I és, a la seva vegada, aquell grup que es relaciona i es coordina amb la resta de cossos policials, amb el seu grup homòleg. No és tant copiar models o no, sinó tenir una estructura que sigui homologable a nivell europeu perquè els que més saben d'una matèria de tots els cossos puguin tenir un foro especialitzat, professionalitzat de debat, de coneixements, de compartir experiències, informació operativa.
Com es forma un investigador? Com s'aprèn a investigar?
Aprendre a investigar es pot aprendre amb el temps. El més important de l'investigador no és tant formar-se i aprendre, que sí, s'ha d'especialitzar, però l'investigador és un perfil, és un rol, és una actitud, és una determinada manera de concebre la nostra professió. Pensi que un investigador no acaba mai la seva jornada laboral. El cas, quan va a casa seva, no deixa de pensar-hi en el cas que ha de resoldre. No té la clau màgica que interromp el circuit per deixar de pensar com ha de resoldre, doncs en aquest cas, un homicidi. Llavors l'investigador està a casa seva amb la seva família i li poden venir inputs que no havia pensat durant la jornada, perquè el servei és així. A vegades necessites distanciar-te perquè vingui la clau per resoldre un fet. Llavors, és un professional que té un perfil determinat, amb una entrega segurament superior a la mitjana de moltíssimes professions, que té una abnegació pel servei i que la seva voluntat és la d'ajudar el ciutadà per sobre de totes les coses. De quina manera? Resolent fets per ficar-los a presó i que no tornin a delinquir, i contribuint a que la gent pugui viure millor.
O sigui que pitjor que casar-se amb un periodista és casar-se amb un policia
d'investigació. No ho tinc tan clar, això. No, és molt arriscat el comentari.
Bueno. Més d'una vegada he llegit estadístiques que fan la relació de mestres per habitant o metges per habitant. Com tenim a Catalunya la relació d'investigadors per habitant? Hauríem de os calcula investigadors per crim?
No hi ha xifres d'investigadors per habitants, jo no les conec. Hi ha l'habitual xifra de policies per habitants, que és una xifra que és un càlcul per saber si s'està fent una proporció adequada o no. No hi ha xifra d'investigadors per habitants, nosaltres no coneixem estudis així. A Catalunya tenim investigadors per habitants en un número suficient, però no sobrat. Aquesta és la realitat. Potser necessitaríem més investigadors per poder tenir les investigacions més actualitzades? És possible que sí, però seria un desideratum que no tindria en compte quin és el sistema processal actual. És un sistema basat en una llei del segle XIX, que és lenta, farragosa. Llavors, la millora del sistema d'investigació a Catalunya, a la resta de l'Estat, no pot venir només de la mà de l'increment d'investigadors, sinó de l'increment de l'eina per investigar. L'eina és la llei processal.
I aquesta relació amb aquesta llei processal passa per jutges, fiscals... Això funciona bé? Està ben engreixat?
Funciona millor a vegades del que sembla. La relació amb la judicatura i la fiscalia és una relació del dia a dia. Quan es porta un cas, per exemple, d'homicidi, el cas és del jutge, el cas és del fiscal i el cas és del policia. Les reunions de coordinació amb la judicatura i la fiscalia, es parla de noms, de cognoms, es parla d'indicis, es parla de càrrega probatòria, amb un nivell de profunditat elevadíssim. I les decisions que es prenen en funció de com està cada causa, sense tenir en compte si es tenen o no recursos. Sempre s'han de tenir els recursos per a les hipòtesis i per a les línies de treball. Sempre.
I com funciona això? És a dir, de què s'ocupa el policia, de què s'ocupa el fiscal, de què s'ocupa el jutge, qui mana aquí, qui porta la iniciativa?
Qui mana és el jutge. El jutge és qui instrueix la causa i el jutge és el que dona el vistiplau a les iniciatives que normalment tindrà la policia. El 80-85% de les iniciatives són policials. La policia presenta al jutge les línies d'acció, les hipòtesis de treball i com creu que les ha de treballar. El jutge ha de donar el vistiplau a aquestes iniciatives i, si requereix d'una intromissió en un dret fonamental, la policia no ho pot fer. Ha de requerir l'auxili judicial en forma d'una interlocutòria que habilita la policia a ingerir en un dret, doncs escoltar uns telèfons, a posar uns micròfons en un lloc tancat, a gravar determinades estances que no es podrien gravar sense autojudicial. És a dir, una sèrie de mesures que vulneren drets fonamentals i sense aquesta raó judicial la policia no les pot fer de prop de motu propi.
I la fiscalia quin paper fa amb aquesta AUCA?
La fiscalia és, diguem, la garantia que la instància policial té la instància fiscal. És a dir, el fiscal ha de donar el vistiplau a les mesures que el jutge ordenarà a petició de la policia. Vol dir que sense aquest visto el jutge no les pot ordenar? Sí, les pot ordenar. Però necessita, i així està legislat amb la darrera modificació de la llei, que el fiscal informi al jutge de totes aquelles mesures ingerents que es demanaran i que es practicaran, perquè el fiscal serà després qui faci l'acusació. El fiscal és qui insta l'acusació. Difícilment podrà instar una acusació si no està d'acord amb alguna de les mesures acordades.
I quan s'encerta amb la, o es troba un criminal, de qui és el mèrit? I si aquest criminal o aquesta persona queda lliure, de qui és culpa?
El mèrit he de dir que és compartit, òbviament. Si un jutge no ens creu i no ens autoritza a escoltar uns telèfons, que a la vegada seran la prova de càrrec per fonamentar una condemna, doncs difícilment hi haurà aquesta condemna i no es podrà resoldre el cas. Per tant, el mèrit he de dir que és compartit. Si no es resol el cas, normalment és culpa de la policia, perquè no ha encertat a les línies que li presenta el jutge. La realitat no és ben bé així. La instància qui, diguem, qui carrega o qui empenya el carro, el pes, normalment és la policia. Sense un bon jutge i un bon fiscal no es resol mai un cas. Sense un bon equip policial es pot frustrar molt la investigació, és cert. Per tant, seria un pes repartit en què l'empenta d'aquest pes podria estar en la policia, la garantia que tot es fa bé podria estar en el jutge i l'acusació més endavant que es farà podria estar en el fiscal. Sense l'engranatge el més perfecte d'aquestes peces no es resol mai un cas. Ara sí que li dic, quan coincideix un bon equip policial, un bon jutge i un bon fiscal, no hi ha cas que no es pugui resoldre. Ningú. Per tant, responent a la primera pregunta, no hi hauria crim perfecte.
Bueno, i vostès són prou eficients amb això? Hi ha molts casos per resoldre?
Si parlem d'homicidis, es resolen gairebé el 100% dels homicidis. Gairebé el 100%. I llavors això podria portar-nos a una pregunta de com és que el crim més horrent, segurament el més complicat, el que més es resol. No és ben bé així. El crim no és difícil pel tipus de crim, sinó per com s'executa el crim. És més difícil resoldre un robatori en el qual no hi ha hagut interacció entre autor i víctima, no hi ha testimonis, no hi ha franja de moment en què s'ha comès, no hi ha vestigis. La llei processal dona unes línies d'investigació, no en dona més. Un homicidi hi ha una interacció sempre, sempre entre autor i víctima, sempre. Hi ha una motivació, sempre. Però és una motivació no de l'homicidi en general, sinó d'aquell homicidi. Llavors, trobar la interacció, per tant, de què es coneixen, i trobar el motiu, per tant, el mòbil del crim, aporta un percentatge importantíssim per a la resolució. Per tant, no estaríem davant dels fets més complicats d'investigar, sí, dels que més mal causen, perquè acaben amb la vida d'altre, però no són els més complicats. Per això resolen la gran majoria d'ells, tot i que s'ha de invertir molts recursos en els homicidis, molts, perquè no admeten demora a la investigació. No puc començar un homicidi d'aquí una setmana. L'homicidi succeeix i en aquell moment activa una maquinària que ha d'estar preparada per respondre a l'homicidi en qüestió de minuts. I des d'aquell moment que s'activa la maquinària no es pot desactivar. No admet vacances, no admet permisos, no admet desconnexions mentals.
És cert allò que si un crim no es resol en 48 hores, després ja s'ha de resoldre amb molta calma, amb molt temps, o ja és molt més difícil?
Depèn. Hi ha moltes teories sobre les primeres 24 o 48 hores del crim. Jo relativitzo molt aquestes teories. Cada crim és independent. Hi ha crims que només es podran resoldre amb els anys. I en tenim diferents exemples. No fa gaire s'han resolt dos crims de fa més de 10 anys. Les tècniques d'investigació milloren, les tècniques científiques milloren. Els testimoniatges de la gent que està o implicada o que ha vist alguna cosa, algun testimoni, si té una certa relació amb els fets o amb les persones, pot variar al cap dels anys. L'edat, les experiències, tenim testimonis que mai van voler declarar sobre un assumpte concret o sempre al contrari. Van declarar en un sentit determinat i passat molts anys amb una experiència vital pròpia han entès que allò que havien fet no era correcte i han modificat la seva valoració. I allò és el que permet resoldre un crim. Evidentment, un crim en calent és quan més a prop estàs del fet i és quan més a prop pots estar d'allò que deia abans, la relació entre autor i víctima i el possible mòbil. Si això ho tenim des del principi, diguem que posem el carril per construir el crim molt sòlid. Si triguem en posar-ho, és possible que la resolució hagi de venir més lenta, però no vol dir que no hagi de venir. Per tant, el crim l'investiguem immediatament i després hi ha unitats que l'investiguen a posteriori. Són com unes dobles investigacions, unes revisions de casos que fem de crims no resolts amb els anys.
Un cas sense resoldre és un fracàs?
No som infal·libles i jo no qualificaria de fracàs, però sí que està pendent. I una cosa pendent sempre està pendent. No es deixa mai un crim, mai. I fins que no es resolgui, no es deixarà. Si en tenim diferents pendents, aquella motxilla pesa, el cistell pesa. No diria que és un fracàs si s'ha fet tot el possible i no s'ha comès cap errada, perquè hi ha crims que no es poden ser perfectes, però són de molt difícil resolució, com li deia. Haurem d'esperar més temps i està pendent. Per tant, pesa. Pesa, és un pes.
O sigui, en aquest cas, per exemple, hi entraria el crim de Susqueda, que, o, per exemple, el marit de la perruquera o algun altre d'aquests. Com hi ha evolucions en aquests casos? Aquests casos els consideren fracassos, vostès? Llavors, hi ha una intenció més profunda a l'hora d'investigar això? O continuen amb la neutralitat que se suposa que hi ha d'haver?
Nosaltres continuem la investigació d'aquests dos casos, igual que d'altres, amb moltíssima intensitat, amb ple convenciment de les accions fetes fins ara i les que estan per venir. Són dos casos molt diferents que tenen un itinerari d'investigació diferent. Un és molt més recent, ben encarrilat, i l'altre és un homicidi més antic en què s'hi ha invertit tot el que tenim i més que s'està invertint, i en el que, com li deia, estem satisfets del que estem fent, convençuts de les línies fetes i en espera que la investigació continuï perquè està en procés d'instrucció.
Caram, l'haurem d'interpretar. En aquest programa sempre diem que els moments foscos de la nostra societat ens ajuden a conèixer-nos millor com a societat. Tenim alguna especificitat a Catalunya? Sortirà algun dia un estudi sociològic que retrati alguna particularitat dels crims catalans? No m'estic referint a voler votar, eh? Ja m'entén.
No sé si això seria un crim o no seria un crim. Jo crec que és una peculiaritat comuna dels països occidentals de la ribera del Mediterrani. És molt comuna. Aquí tenim un crim passional. És una expressió molt desafortunada, el crim passional. Que hi pot haver una càrrega emotiva molt gran en determinats crims, és cert, que es mati per passió, no estic molt segur si està ben expressat, però hi ha una part emocional a l'hora de matar en determinats crims. Tenim els crims produïts per la concepció masclista que ens arrossega fa moltes dècades de les relacions emocionals o sentimentals, que sembla que ens costi molt treure'ns-ho de sobre, i a part d'això tenim els crims per baralles, tenim els crims per motivació econòmica derivada d'altres activitats criminals, però no és diferent que a països de la ribera mediterrània de l'entorn.
Això ho fa el clima? Això...
Ho fa el tipus de societat, ho fa el tipus de relacions socials, ho fa com evolucionen les societats en cada espai concret. Aquest estiu a Barcelona hem tingut molts crims. Si mirem en realitat cada un dels crims, veiem que hi ha molta baralla, però és una baralla... Què passa? Que han vingut aquest estiu gent que té més ganes de baralla i de gresca? No tots són foranis. I després hi ha crim relacionat amb la droga. La droga és un dels càncers de les societats occidentals. És un càncer exterminador. Afecta brutalment a les nostres relacions socials. No només al consumidor, no només al traficant. La droga afecta a estils de vida. Estils de vida. Afecta a estils de societat, afecta a l'economia. Hi ha exemples a l'estat espanyol o a Catalunya que demostren, que denoten clarament això que m'estic referint. Fixi's vostè a Galícia, als anys 80, inicis dels 90, amb els narcotraficants famosos gallecs, com va condicionar quasi una generació. Fixi's avui dia al camp de Gibraltar. Què és el que ha passat al camp de Gibraltar? Doncs que el narcotràfic s'ha institucionalitzat d'una manera tan flagrant que ha desviat el poder estatal, la legitimitat estatal, i s'ha establert com una legitimitat pròpia a la qual s'hi ha acollit gran part de la societat, desplaçant l'educació de base, absentisme escolar, desplaçant l'economia en bé. Com és que la zona del camp de Gibraltar sigui una de les zones que més fracàs escolar té i més atur juvenil, més del 50%, i en canvi sigui el lloc on més vehicles d'alta gamma es matriculen i es compren? Què vol dir? Que hi ha una fallida econòmica? No, és un èxit econòmic motivat per l'economia criminal. Llavors l'Estat es desplaça d'aquests espais i l'ocupa el crim, el narco. A Catalunya, concretament a Barcelona, tenim exemples similars. El tractament estatal que fem a la marihuana provoca aquest desplaçament social i la incorporació a usos socials, a relacions socials, en gran part condicionats aquests usos per la relació que hi ha amb el tractament de la marihuana. No només el gran traficant de capes inferiors que es dediquen al tràfic de marihuana i que condiciona les seves relacions socials.
Això de la marihuana, a mi a vegades em costa d'entendre, perquè hi ha societats que l'estan legalitzant.
Sí, però s'ha de mirar la lletra petita d'aquestes. Hi ha diferents experiències a observar en diferents països. És diferent dos o tres estats dels Estats Units, amb una visió ultracapitalista i liberal de la liberalització de la marihuana, en què hi ha, segurament per sobre de tot, un interès de fiscalització d'aquesta substància. Segurament també hi ha un interès en evitar que el crim organitzat copi l'ús de la substància. Però diguem que té més protagonisme el rèdit fiscalitzador de la legalització de la substància, malgrat, perquè els estudis també ho indiquen així, malgrat que en èpoques o en edats escolars hi hagi més dificultat pel seguiment del currículum escolar i que hi hagi més a consumidors de substància. Un altre exemple és Portugal. Portugal ha fet una enorme inversió arriscada en legalitzar diferents tipus de possessió de substància, que no la substància en si. La substància és il·lícita a tot arreu, perquè així ho diuen les convencions de Nacions Unides, i així se subjecten les legislacions estatals. Ara bé, com a cada societat afronta la possessió, el consum, que no el tràfic de substància, és la diferència. Portugal ha creat uns comitès de dissuasió, que diuen. El comitè de dissuasió és quan una persona és abordada a la via pública amb consum o tinença de substància, s'ha de sotmetre a un comitè de dissuasió. Depèn del grau de sotmetiment a aquest comitè, pel seu tractament, la seva educació, la seva inserció laboral, si no la té, d'aquí dependrà la sanció econòmica. D'aquí dependrà. Per tant, fem dependre la sanció de l'actitud de les persones. Cada vegada hi ha d'haver, llavors, així que aquest seria l'objectiu, una menor acceptació en el consum i la tenència de les drogues. A l'estat espanyol hi ha esforços brutals per intentar que es redueixi la demanda, però hem vist any rere any que la demanda no disminueix, al contrari, augmenta. Per tant, hem de replantejar-nos com estem abordant l'ús social de les drogues, no el narcotràfic. El narcotràfic és dels pitjors delictes que hi ha i s'ha de ser contundent contra ell. Sí, com la societat utilitza les drogues.
La legalització podria ser una solució?
No ho sé. Jo, la meva experiència em diu que no. Legalitzar una droga de manera oberta s'ha d'entendre, i així alguns països que han intentat accions similars, cap país l'ha legalitzat. Uruguai només té, és el país més avançat en legalització de determinats tipus de tinença i de consum, no de tràfic, no de cultiu, no d'afavoriment, no de facilitació. No s'ha de legalitzar la substància, s'ha de regular determinats usos terapèutics, i el recreatiu s'ha d'estudiar molt bé. Per què? Si posar una mesura d'apertura en l'ús social de determinades drogues sense mesures de control, d'assistència, terapèutiques, ocupacionals, educacionals, no provocarà més que més ruïna. La droga només comporta ruïna. You want it
darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Temàtica, però si no recordo malament, un dels últims caps de la DIC va ser qui després va ser el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Com viuen vostès que el major Trapero estigui imputat, el major i altres comandaments del cos, com la Teresa La Plana, per exemple, per delictes tan greus com sedició o rebel·lió? Ja li avanço que jo ho considero una animalada, i que a mi em fa tenir por cap a estructures policials, fiscals i judicials que ens han posat en aquest camí. Però vostès, com a policies, com ho viuen això?
Doncs, com entendrà, no ho vivim amb facilitat. No he d'amagar-me per poder reconèixer les dificultats que tot aquest període de temps, amb tants successos d'una transcendència social, històrica, cultural, tan profundament arrelada a la societat catalana, però també a l'espanyola, perquè ho hem vist, doncs ha provocat un cert terrabastall en el cos. Hem passat serioses dificultats o crisis de confiança en determinats estaments. També li he de dir que aquesta aparent crisi externa que internament ha succeït dintre del cos no és tan greu. El cos està més unit que mai. Em parlava de Trapero. Trapero va ser un predecessor meu a la divisió. Trapero va incorporar determinades tècniques, determinades maneres d'investigar. Barcelona té un grup de multireincidents que és pioner, el va instaurar Trapero. El major Trapero, abans de ser imputat i suspès les seves funcions, estava incorporant un sistema de millora de la intel·ligència, del coneixement policial. I era un sistema que el que pretenia era avançar-nos al màxim possible al delicte, avançar-nos al màxim possible al crim. Com? Establint un sistema informàtic de coneixement policial que permetés disposar d'una sèrie d'indicadors que ens permetessin anar un pelet més ràpid abans que succeeix el fet. Tots aquests fets han provocat un enlentiment de tot aquest procés. Per nosaltres, el major Trapero, doncs, en tant que predecessor meu i mestre en moltes de les disciplines que jo puc tocar, doncs, està en una situació per nosaltres complicada, possiblement injusta, i en espera de la resolució judicial, que estem convençuts que serà positiva per nosaltres.
Com està?
Bé, es troba bé. Ell continua treballant, no ha deixat de treballar. Està fent funcions que li comentava similars a les que li comento ara, d'intel·ligència, auxiliars i de suport a l'estructura policial, i en espera de poder afrontar el judici, juntament amb la resta de companys.
Transmeti-li el nostre recolzament, que estic segur que el de molta gent que mos escolta. Sap que em fa molta por a mi? Que les policies puguin fer trampes. Que es pugui forçar proves, o que per alarma social o per intencionalitat política es pugui culpar o empresonar algú. Perquè allò que en diem el sistema, quan t'enfoque, t'esclafe, t'aixafe. Sempre m'ha semblat que el màxim nivell de modernitat i eficiència d'una policia, d'una societat, està en l'honestedat i la transparència, no?
Efectivament, totalment d'acord. Amb el compromís amb el sistema, malgrat, li comentava abans, pot ser antiquat, dificultós, i pot haver un imperi de la defensa a l'Estat, no hi ha una altra manera, i és justament la garantia de la honestedat professional. Hi ha tantes vegades que la policia sap qui és l'autor, com ho ha fet, tantes vegades, i no té prova, tantes vegades, això produeix un punt de frustració i un punt de temptació a vegades, en el sentit que deia ara. I si accelerem determinats processos per obtenir una determinada prova que té aquests requisits, i si ens deixem dos o tres d'aquests requisits pel camí? La prova no seria correctament obtinguda, no val. Les dreceres a la nostra feina no existeixen. Condicionen i obliguen, sense un sistema fiable, la nostra tasca deixa de tenir sentit, perquè ens convertim en quelcom més que policies, ens convertim en ajusticiadors per sobre del sistema, i això no és permissible a la nostra societat.
La nostra societat viu moments molt raros. Tornem a la sang, que és més honesta de tractar. Vostè recorda el seu primer cas?
La veritat és que jo, quan vaig començar a investigar, va ser a Badalona, una unitat bàsica d'investigació, i vaig començar investigant drogues. I dels primers casos que recordo era un cas de tràfic d'èxtasi líquid, en què vam detenir un jove que, un cop detingut, era gairebé més víctima que no pas autor, perquè va ser enganyat. El recordaré sempre. Recordo parlar amb la mare d'aquest jove i la mare dir-me: el meu fill no sap ni què feia, i poder tenir raó. Aquest noi el van condemnar més de 10 anys de presó.
Sempre he pensat que les presons estan plenes d'errors.
Jo sempre he pensat que estan plenes de persones que diuen que s'han comès molts errors. Pensi que perquè una persona ingressi a presó són molts filtres, molts recursos, moltes revisions, una revisió contínua, un recurs continu en què aquest recurs és revisat no pel mateix que l'ha introduït a presó,
sí, però
sinó per òrgans diferents.
Vostè em parla del procediment. Sí. Ara aquest noi que vostè deia que va investigar i que vostè creu fins i tot que dins seu potser era més víctima que no pas culpable, com es devia posar amb aquest berenjenal?
Vols un xaval de barri, sense gaire educació, sense gaire interès, una desmotivació brutal per la vida, per l'evolució social, per les relacions socials estàndards, i segurament és un error social, sí.
Un dels casos que hem tractat recentment és el del Ramon Lasso, que justament crec que va acabar investigant-se a la inversa, és a dir, no es va poder demostrar, per dir-ho d'alguna manera, que els havia matat perquè no hi havia cadàvers, o sí que es va demostrar perquè va acabar condemnat, però no es van trobar els cadàvers, però, en canvi, el que va quedar claríssim és que no hi havia vida, que no eren persones que fessin vida. Això us permetria parlar de desapareguts. Hi ha molts desapareguts a Catalunya?
De desaparicions hi ha moltes. Moltes. L'inquietant és quan hi ha desaparicions en què el desaparegut no volia desaparèixer. És una obvietat, però és que és així. Les desaparicions que en diem inquietants. I una desaparició inquietant pot ser criminal o no. Pot ser un homicidi. Un homicidi encobert en una desaparició. De fet, hi ha homicidis en què s'encobreix una desaparició perquè la vinculació amb la persona o amb el lloc és tan profunda que, si no desapareguessin, la mera aparició del cos ja els implicaria. Per tant, diguem que són homicidis a vegades perfeccionats o evolucionats. Encarar-ho té un procediment diferent a com encarem un homicidi ordinari amb l'aparició d'un cos. Diguem que és una investigació al revés. No hi ha cos, i és possible que no li hi hagi mai, de cos. Per tant, és un homicidi sense cos que dificulta molt la investigació, perquè el cos de l'homicidi parla, dona dades, explica, se sap com, se sap quan,
i sobretot confirma que hi ha hagut un homicidi,
i confirma que hi ha hagut un homicidi. Investigar un fet sense la constància de que sigui aquest fet és complicat. S'han de vèncer resistències de tot tipus, judicials inclús. El jutge ha de pensar que la nostra hipòtesi, que és un homicidi, l'ha d'entendre, perquè així s'ha d'encarar la investigació. Per tant, s'ha de garantir objectivament que no hi ha absència absoluta de vida, i s'ha de fer un estudi profund d'aquella persona. I això ens porta a haver de disposar d'una unitat que sigui encoberta d'homicidis en forma de desapareguts. La unitat central de desapareguts en realitat és una unitat d'homicidis. El que s'encarrega és de la investigació de desaparicions de caire criminal, i les encarem amb la inquietud que provoquen determinades absències. Hi ha una sèrie d'indicadors que avaluem cada absència, si provoca aquesta inquietud de desaparició, possiblement d'àmbit criminal. I es basa en entrevistes, en anàlisi d'indicis, en recerca a les xarxes, a les relacions personals al desaparegut, etc, etc. En el cas de Ramon Lasso es va aconseguir la primera condemna per homicidi sense cos.
I sense confessió.
I sense confessió.
Una cosa que sempre ens ha preocupat molt amb aquest programa és com viuen les famílies dels desapareguts, el no saber, no? I la família de la víctima, aquest no saber què ha passat, és una cosa terrible.
És terrible, atormenta, condiciona la vida d'aquestes persones fins al punt que són altres persones. Eren una persona fins abans que passés el fet, són altres persones durant el fet i deixaran de ser la mateixa persona per sempre. Conscients d'això, vam crear una unitat d'acompanyament a la família de les persones desaparegudes. Aquesta unitat, amb comunió perfecta amb l'investigador, s'encarrega de la interacció amb el familiar, d'informar-lo de que s'estan fent tots els esforços possibles, però no de com està concretament la investigació. Tampoc és bo que l'investigador sigui el que interactua directament amb la família, si es pot evitar, perquè aquesta interacció provoca una empatia sentimental profunda i pot alterar l'objectivitat en la investigació.
En una bona investigació intervé la intuïció?
Sí, tant. El que passa és que la intuïció a vegades és traïdora. Li explicaré dos casos. El cas pendent de judici, conegut com de la Guàrdia Urbana de Barcelona, aquest cas l'investigador només inicia el cas, només iniciar-lo. El primer contacte que té amb, que després van ser detinguts, la seva intuïció ja l'idea que anava per aquí. Només inicia el primer contacte, el primer. I ara li explicaré un altre, aquest protagonitzat per qui li parla. Dos crims jutjats a Mataró per part d'una senyora gran que treballava de fornera a Mataró. Va matar dos persones grans, dos iaies. I la primera relació que tenim amb ella, jo veia impossible que ho fes. És a dir, vaig haver de vèncer les meves pròpies resistències a entendre que aquella venerable, quasi anciana, havia pogut matar cruelíssimament a dos ancianes més.
I què li va fer canviar?
Les evidències del cas. La investigació no deixa de ser un mètode científic deductiu que es construeix pas a pas. És com fer un edifici. Posem la fonamentació, fem els bastiments, creem les façanes, anem creixent, posant pisos. Si el pis superior encaixa perfectament amb l'inferior, no és controvertible, encaixa perfectament, malgrat que un no s'ho acabi de creure o tingui resistències a creure-s'ho. Encaixa. I és aquesta encaixada el que ha de portar finalment les proves.
Què pensa vostè quan veu CSI o aquestes pel·lícules o sèries que quan s'agafa una mostra d'ADN abans d'arribar a comissaria ja tenen el resultat?
Jo no me les miro, no m'agraden gaire. No, perquè aporten, tenen una base científica o professional certa, sempre diem això, però aporten una imatge massa esbiaixada de quina és la realitat i de les meravelles del sistema científic. No, és la realitat aquesta. Totes les perícies que es veuen són científicament certes, però és com dèiem abans, la llei també és perfecta quan s'escriu. Com s'apliquen les coses, com s'executen o com es poden aplicar, és el que condicionarà l'èxit o no. i òbviament el CSI no és aplicable, és impossible d'aplicació. No me les miro, no me les crec gaire, fan certa ràbia a vegades inclús,
I el paper dels mitjans de comunicació? Com el viuen vostès? Ajudem o fem nosa?
Com li responc això? Ajuda poca. Ajuda poca en el sentit que el tempo del mitjà és un tempo segurament social. És un tempo de coneixement social. I avui dia la informació i el coneixement, l'avidesa de coneixement social, tenen el seu tempo i la seva velocitat. Nosaltres el respectem. El retret que jo puc fer és no hi ha un respecte recíproc al tempo policial. El tempo policial o de la investigació judicial és lent, és científic, és farragós, s'ha de contrastar cada pas que es fa, tot subjecte a un règim de recursos, de revisió. No és el tempo de la nostra especialitat, i en la confluència dels dos tempos on es produeix a vegades una discrepància en el tractament. Moltes vegades informacions que afloren en els mitjans són o no certes o tenen una maduració posterior que les canvia dràsticament, i mai es canviaran. Socialment hi ha hagut impressió o coneixement d'una cosa que no ha estat ben bé així, i es produeix un biaix informatiu i d'enteniment social. I després hi ha el tractament ètic o moral respecte del dolor, en aquest cas de les víctimes. Nosaltres resolem fets, investiguem fets, però també protegim víctimes. A vegades trobem a faltar una mica de protecció respecte de la víctima, de com es tracta, de vegades superficial o de manera poc profunda, el dolor de les víctimes. I aquests dies són testimonis de judicis molt mediàtics en què es parla de manera poc seriosa del patir, del dolor, increïble dolor de víctimes, i es passa un anunci de Coca-Coles després.
Bueno, la nostra societat també és molt peculiar amb això. Nosaltres, com a mínim, intentem utilitzar cotofluix quan parlem dels casos. Allò que se'n diu alarma social, vostès la noten?
Vivim en societat i percebem com la societat paeix els fets que passen. No som aliens, però la investigació sí que és aliena a l'esperit social, a la necessitat de resolució, a la necessitat de resposta. És aliè. És científica, és professional, és pausada, és atemperada, és neutral emocionalment. Llavors no té relació amb l'alarma social, però no som aliens, evidentment.
Però s'entén, m'imagino, des de la policia, vostè entén que els ciutadans tinguem necessitat de saber?
I tant, no només això. Jo crec que la policia, la nostra tasca, ha d'estar sotmesa a l'escrutini social. Ho ha d'estar. Això no vol dir que hagi d'estar sotmesa a les seves tècniques, les seves maneres... La seva tasca sí, ha d'estar sotmesa permanentment. Som partidaris de la dació de comptes. Nosaltres hem de poder retre comptes a la societat d'allò que fem, de les errades que fem, i les hem de poder explicar, i també ens ha de deixar explicar quina és la nostra percepció d'allò que està passant. Pensem que és una responsabilitat.
Sí, sí, òbviament. No? Jo anava una miqueta més enllà, amb això que en dèiem, alarma social, o amb la informació que es dona d'un crim o de diversos crims quan s'estan produint. Estic pensant, per exemple, amb el que va passar al Putxet, o amb aquell cas que en van dir la Matallalles, que justament va ser detinguda pel major Trapero, o amb la Fornera de Mataró, que vostè comentava fa un moment. Es produeixen una sèrie de morts en un període de temps breu i la societat s'espanta. Llavors, tenir o no tenir informació pot ajudar o no? Jo diria que sí, no?
Sí, la societat s'espanta i ha de saber que quan hi ha fets tan greus com aquests, hi ha una sèrie de grups que deixen de dormir, no s'adorm. No hi ha interrupció de l'activitat investigadora. De fet, no hi ha son, literalment parlant, en diferents dies. El tema de Mataró, la iaia de Mataró, la Fornera de Mataró, 3 dies sense dormir, el mateix grup, perquè era la segona iaia que s'havia assassinat. No sabíem si en el cinquè dia, 5 dies després del primer. L'investigador no dorm, deixa tot per resoldre i intentar interceptar i parar el mal, neutralitzar el mal que està causant allò. I la societat entenem que sí que ha de tenir, té dret a conèixer, té dret a estar informada d'allò que li afecta la seva convivència, d'allò que li provoca aquesta alarma que deia. Té aquest dret. Malauradament hi ha uns límits legals que impossibiliten a la policia poder parlar del què està fent i com ho està fent. Aquest límit és una llei que impedeix de dir determinades coses. Hem de trobar l'equilibri entre poder informar a la societat d'allò que està passant i què s'està fent sense incomplir aquesta legalitat, que el que persegueix és assegurar la correcta resolució. Per tant, és un equilibri a vegades difícil per allò que dèiem abans. Hi ha una avidesa de coneixement que no podem garantir perquè no es pot dir. Llavors hem de trobar una manera de poder fer-ho.
Estamos en ello, diguem, no? Vostè s'emporta els crims cap a casa? Quins no el deixen dormir ara?
Uns quants, perquè en tenim uns quants de, diguem, d'acumulats. La gran majoria estan doncs, molt ben encarats. No m'emporto aquells que són producte d'una discussió, que no tenen una transcendència, una profunditat associada a un desequilibri social, per així dir-ho. És a dir, m'emporto aquell del qual no entenc la seva producció. Si no entenc per què s'ha produït, és preocupant. Vol dir que hi ha un dèficit estructural a la societat, vol dir que ha vingut una nova banda i s'ha instal·lat a la ciutat. Aquests són els que m'emporto normalment, i fins que no entengui d'on venen no podré estar igual de tranquil, perquè no puc garantir que no torni a succeir.
Molt bé, a mi se m'ha fet curta l'estona, però ja ha passat una hora. Moltes gràcies, intendent Toni Rodríguez, cap de la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra. Li desitjo molta sort i sobretot molts encerts. A vostè i a tota la gent que té la seva divisió, perquè són els que realment es dediquen a posar llum a la foscor.
Moltes gràcies.
Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benja Estacio. Documentació, guions i entrevistes, Lídia Oriols, Adolf Beltran i Mercè Folch. Realització, adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.